Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El regidor de la CUP de Canet de Mar, Marc Jiménez, portarà als Mossos d'Esquadra les amenaces de mort que ha rebut des del 21 de maig quan un grup d'ultradreta va agredir els membres del CDR del municipi que reivindicaven l'alliberament dels presos amb creus grogues a les platges. Aquest migdia el regidor interposarà una denúncia a la comissaria de les Corts de la capital catalana. Més detalls ens ho amplia des de Barcelona, Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia, la CUP reclama que la Fiscalia d'Odi mogui fitxa i investigui la trentena de perfils de les xarxes socials que han amenaçat de mort o insultat el regidor copaire Marc Jiménez. Recordem que va ser agredit durant un atac d'un grup d'ultradreta el 21 de maig en una acció de protesta pacífica del CDR a la platja de Canet de Mar. Escoltem el regidor de la CUP.
Entenem que les agressions i les amenaces no s'han de tractar com un fet aïllat, doncs són múltiples els atacs que estem patint al Maresme els últims mesos, com els casos de Vilassar, de Canet o de Mataró, que en són exemples. Ara bé, mentre uns toleren i en alguns casos promouen la presència de l'ultradreta, nosaltres tenim clar que no els volem als nostres carrers.
La CUP també adverteix que aquest no és un fet aïllat i denuncia la proliferació d'atacs a grups feixistes. Per aquest motiu ha reclamat actuacions polítiques fermes per combatre el feixisme al carrer.
Gràcies, Carina. Anem ara al Penedès per explicar-vos en clau social que un grup de persones de la societat civil vilafranquina impulsen el comitè Llibertat per reivindicar l'alliberament dels presos polítics i defensar també la democràcia. Companys de Ràdio Vilafranca, amplieu-nos, sisplau.
Bon dia. S'ha presentat el comitè Llibertat, un col·lectiu impulsat per membres de la societat civil de Vilafranca del Penedès, amb l'objectiu de reclamar l'alliberament dels dirigents republicans de la presó i el retorn dels de l'exili. L'equip que ha impulsat el Comitè Llibertat està integrat per Ahmed Benayal, membre de la Llum del Nord, Glòria Valeri, exsíndica de Greuges de Vilafranca, Juanma Torralba, expresident de l'Associació de Veïns del Barri de les Clotes, Oriol Udina, membre dels Falcons de Vilafranca, i la periodista Gemma Urgell. Oriol Udina explica que el grup el formen gent provenent de molts àmbits diversos que tenen en comú la defensa de la democràcia.
Aquest comitè pretén ser un espai per reclamar la llibertat dels presos, denunciar la situació d'Índia que pateixen i un espai de defensa de la democràcia. Creiem que els conflictes polítics es resolen amb diàleg i urnes, no amb repressió, judicis i presó.
La primera de les accions que organitzarà el comitè serà el dimecres de la setmana vinent, a 7:45 del vespre a l'Escorxador de Vilafranca, on es farà la presentació de l'Associació Catalana de Drets Civils, que agrupa els familiars dels presos polítics i els exiliats. En aquest acte hi participaran diversos familiars, entre els quals Ferran Civit, el company de Meritxell Serret.
I en clau econòmica, l'Ajuntament de Sant Vicenç ha tancat l'exercici 2017 consistorial amb 200.000 euros de superàvit més que l'exercici anterior. Companys de Ràdio Sant Vi, bon dia.
El consistori Sant Vicentí ha acabat l'últim exercici pressupostari amb un superàvit que supera el 1 milió d'euros. L'endeutament també s'ha reduït i ara es troba al 16%, molt menys que el 110% del límit que marca la llei reguladora de les hisendes locals. El regidor d'Economia, Amadeu Colfent, explica que és molt difícil fer entendre a la ciutadania que l'Ajuntament té un romanent de tresoreria que no pot gastar.
Certament costa molt d'explicar, Costa molt d'explicar i d'entendre, però des de que es va aprovar per part del govern central la llei d'estabilitat pressupostària, els ajuntaments tenim un sostre de despesa i no podem passar d'aquí. Això que ens implica? Doncs que si es fa una bona gestió i vas tenint sobrants, exercici rere exercici, com que no pots incrementar el valor total del teu pressupost, clar, aquest sobrant et va quedant. I en aquest cas, l'Ajuntament de Sant Vicenç disposa més de 4 milions d'euros que no es pot gastar perquè no podem incrementar el pressupost actual que tenim.
Amb aquests números, Sant Vicenç té 200.000 euros més d'excedent que l'any 2016. També ha augmentat en mig milió d'euros el romanent de tresoreria, que ja supera els 4 milions d'euros. Finalment, s'han escurçat a menys de 9 dies el període mitjà de pagament a proveïdors. El màxim permès per la llei són 30 dies.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Jazz FM, l'oasi del swing i les músiques improvisades a Ràdio L'Escala. Un menú musical suggerent, amanit per tota mena de curiositats i anècdotes. Un espai proper i divulgatiu presentat per Enric Carreras Puigbó.
Deixa't encisar per Jazz FM tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Una producció de la Ràdio Municipal de Terrassa per a la xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Són les 11 i 5 minuts del matí. Comencem. Comencem magazín des d'ara fins al punt de la una. Avui dimecres ja, penúltim dia d'aquest mes de maig, dimecres dia 30, i començarem, com ho fem sempre, parlant de la meteo, que avui sembla que amb el temps hi ha canvis. Després ens ho explicarà en Sergi Corral. També coneixerem quins són els valors actuals des de les dues estacions de referència, la de la Closa del Llop i la de la Clota. No hi pot faltar cada dia el resum de premsa per la gent que encara no hagi anat a buscar el diari, tingui intenció d'anar-hi, o tan sols la curiositat de saber quines són les notícies principals dels diaris de la premsa generalista. Els explica l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí, amb l'Helena Puigdueta, la Taís Trujillo i l'Oriol Pujador. Com no, felicitarem tothom qui sigui el seu sant i també felicitarem els que sigui el seu aniversari. Explicarem què passava ara fa un any, quina era una de les notícies que es donava a l'informatiu, i també ara en fa 5. Recordarem què passava a l'Escala ara fa 5 anys. I per acabar, amb Víctor Pàmies, com cada dilluns, dimecres i disporta el refrany o la dita del dia. Em traurem l'aigua clara? Jo espero que sí, perquè sempre la trevem. Cada dimecres ho fem amb la Montse Hidalgo, escoltant el que porta, el tema que porta l'entrevista que té preparada aquesta vegada amb Mònica Vilassau, professora de Dret Civil de la Universitat Oberta de Catalunya, la coneguda per la UOC, per conèixer els canvis que implica el nou Reglament General de Protecció de Dades. Des del passat de 25 de maig es va portar a terme aquesta protecció de dades. Hem rebut cartes, hem rebut trucades, avisant d'això, inclús entrant també a qualsevol lloc d'internet, doncs també que nosaltres, en llocs que estem subscrits, també doncs ens ho han demanat, aquesta protecció de dades. Tot això, què passa? Quins canvis implica? Hem d'estar molt atents a el que ens expliqui la Mònica Vilassau sobre aquest nou Reglament General de Protecció de Dades. Com també ens agrada estar temps, com no, amb el que ens porta la Cristina Cantal. Cada dimecres ens descobreix un emprenedor. Aquesta vegada és en Víctor Domínguez, aquest noi que té 27 anys i ha creat De Pis en Pis, una plataforma web que posa en contacte a persones que busquen i ofereixen allotjament per viure en un pis compartit. Interessant, com sempre, l'emprenedor. Aquests nous oficis, aquestes noves propostes que persones que per una cosa o altra, per una necessitat o altra, a vegades per canviar, tenint una bona feina, de fet, moltes vegades ho hem escoltat aquí, en aquesta secció que ens porta la Cristina, però no els agradava el que feien, s'han aventurat a tirar un projecte endavant, els ha sortit bé. D'altres que no sabien el que havien de fer, que no tenien feina, van optar per una idea, una proposta que tenien, i també se n'han sortit. Tot això és el que ens explica sempre la Cristina Cantal. Ens porta aquests emprenedors, aquestes emprenedores que d'una idea que tenien l'han portat a terme i els ha sortit la mar de bé. Avui, doncs, amb en Víctor Domínguez, amb aquest De Pis en Pis. I amb tot això, i amb els globs musicals que fem d'aquesta ampolla que obrim cada dia, de dilluns a divendres, aquests globs musicals que intentem sempre posar-los entre secció i secció, sempre que tot vagi com ha d'anar, sempre que les seccions es compleixin el temps i no ens hagin d'anar més de pressa. Alguns dies passa això, alguns dies passa que tenim més accions i, clar, hi han de quebre totes. Avui, doncs, veurem si hi poden ser els blocs musicals, que avui intentarem doncs, que siguin, com cada dimecres, aquestes versions ja de temes coneguts. Molt bé, dit tot això, hi volen ser, m'hi volen acompanyar, doncs, com sempre els dic, molt benvinguts i comencem. Bé, si jo els he fet la pregunta, ens preocupa el temps, estem pendents del que passa, alguns me dirien que sí, altres que no, depenent del que han de fer, depenent on hagin d'anar, l'activitat que facin, si és a l'aire lliure, si és a l'interior, etcètera, etcètera. Si és un cap de setmana, hi ha activitats d'entitats que porten a terme l'aire lliure, que sí que estan pendents del temps durant tota la setmana. La gent normal i corrent, doncs sí, podem tenir opinions molt diverses de si ens preocupa el temps o no. Bé, nosaltres el que fem aquí és explicar-los doncs, quins valors hi ha, ara quina temperatura tenim i quina previsió ens espera pel que queda de dia d'avui i també per el que queda de dia de, per el que serà el dia de demà, per el que queda no, perquè encara no l'hem començat, pel que serà el dia de demà. I fent una actualització de les temperatures d'aquesta última hora, abans d'entrar-hi, per si hi ha hagut uns petits canvis, com sempre faig habitualment, ens diu a l'estació de la Closa del Llop que tenim una temperatura de 20 graus en set amb una humitat molt alta del 82%. I si anem arran de mar, 20 graus també, però aquesta vegada amb 1. I la pressió, la humitat, més ben dit, és del 87%. Valors que s'acosten. No són iguals, però s'acosten. No hi ha diferència, que a vegades els hem trobat d'un hasta dos graus de diferència d'un lloc a l'altre. Molt bé. Aquests són els valors. Anem a la previsió que ens porta en Sergi Corral des del seu blog. I si anéssim a buscar un titular, diríem que avui tindrem un cel parcialment tapat amb possibilitat d'algun plugim. Aquest seria el titular i el que ens explica en Sergi ens diu que tindrem un cel més nuvolat que ha començat ja de matinada i fins ara al migdia, amb la possibilitat d'algun xàfec. A partir de migdia i tarda veurem més clarianes, però encara nuvolades gruixudes cap a l'interior i muntanya. El vent fluix tot el dia de força 2-3, un migjorn fluix. Pel que fa a l'estat de la mar, arrissada tot el dia amb àrees de marejol a la tarda. Això per avui. Ja anem per dijous, demà, últim dia del mes. Com acabarem aquest mes de maig? Doncs amb un cel serà al llarg de la primera part del dia, només amb alguns núvols prims. La tarda tornarà a aparèixer nuvolades més potents cap a l'interior i muntanya, ambient molt temperat. Pel que fa al vent, calma de matinada i matí, amb marinada de xaloc de força 2-3, a partir del migdia i tarda. La mar, calma de matinada i matí, arrissada a partir de migdia. I continuem amb la temperatura de l'aigua del mar amb aquests 18 graus. Bé, s'acaba la sintonia, això vol dir que ja ho han dit tot el que havien de dir del temps, això és clavar-ho perquè acabes l'última paraula i pum, s'acaba la sintonia. Molt bé, doncs això és el que ens explica el temps. Previsions, valors. Anem ara al resum de premsa, anem a saber el que porten els principals diaris catalans amb les veus de l'Helena Pujadoveta, la Taís Trujillo i l'Oriol Pujadó.
De nou ens fixem en la premsa del dia. De nou, doncs, portades damunt la taula, explicades ja les del territori i les de la premsa local i comarcal. Ens fixem ara en les portades de la premsa generalista. Diaris editats a Catalunya, que ens explica Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Amb el govern definitiu i que s'ha vist obligat a proposar Quim Torra, l'estira i arronsa de la moció de censura a Mariano Rajoy, com a dos temes estrella a les portades de les publicacions que aquest matí són al quiosc. Comencem analitzant la portada del Punt Avui que titula Govern definitiu.
El president Quim Torra nomena 4 nous consellers i desbloqueja el govern. El Cerdadi no assumirà empresa sinó presidència i serà la portaveu. També parla de paritat entre 3 dones i el nou executiu serà molt més igualitari que el primer.
La fotografia de portada és per a familiars dels presos polítics catalans, dels presos del Sasso i també de Valtònyc, ahir tots al Parlament Europeu,
on van denunciar la falta de democràcia a l'estat espanyol.
La portada de l'Ara retrata en fotografies mida carnet tots els consellers que integren el nou govern de Quim Torra i titula Govern efectiu.
I explica que Torra prescindeix de presos i exiliats per superar el veto. De la política catalana a l'espanyola, l'Ara també dedica titular a la moció de censura que demà es comença a debatre al Congrés. Sánchez i Iglesias pressionen el PNB i Rajoy també negocia amb els nacionalistes bascos per tombar la moció.
En clau econòmica, l'Ara destaca l'aposta inversora per Catalunya de grans multinacionals.
Parlant de Nestlé i Siemens, totes dues reforcen la seva presència tecnològica a Esplugues i Cornellà de Llobregat.
Tercera portada del matí, portada del diari La Vanguardia, i llegim que Podem i Ciutadans preparen una nova moció de censura si Sánchez fracassa.
Pablo Iglesias planeja una moció amb el suport de Rivera només per convocar eleccions, mentre que el PNB demanarà a Sánchez que respecti el pressupost i no hi hagi comicis.
En aquesta portada, la fotografia és per a Quim Torra, des del seu despatx a la Casa dels Canonges i firmant els nous nomenaments de consellers.
I tancant portada, La Vanguardia ens explica que la crisi italiana dispara la prima de risc espanyola i provoca la caiguda de l'IBEX.
I tanquem aquest repàs a la premsa generalista amb El Periódico, que dedica titular principal, també en aquest cas a la moció de censura, i apunta que el PSOE intenta amarrar el suport nacionalista.
I titula Sánchez o a votar. La pressió de Ciutadans, l'avís de Podem i el viacrucis judicial del Partit Popular impedeixen resistir a Rajoy. PDeCAT i Esquerra s'inclinen per la censura i el PNB insta a respectar els pressupostos.
I encara un darrer titular, Thaís, del Periódico, per tancar resum.
Sí, drons humanitaris contra la fam i la caça furtiva. Una iniciativa de l'ONG Badalonina, Proactiva Open Arms, i estaran operatius a finals d'any.
Matins en xarxa, el més calent a l'aigüer.
Bé, doncs aquest era el resum de premsa que ens portava l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí. I després d'escoltar els principals titulars dels diaris, anem a l'apartat de sants, d'aniversaris, de notícies i de refranys. I comencem per el santoral. Avui, dimarts, Sant Ferran, Santa Estela, Sant Gavi i Santa Joana d'Arc. I Santa Joana d'Arc, el sant del dia, aquesta santa de que als 17 anys va arribar a ser una heroïna nacional i un màrtir de la religió. I quasi ja n'hem vist pel·lícules i sabem quina va ser la seva història i quin va ser el seu final. Doncs felicitats a tots els que celebren avui el seu sant, com també els que sigui el seu aniversari. I avui també és l'aniversari de l'exalcalde i exministre Narcís Serra, que en fa 75, l'escriptor Ferran Torrent, que en fa 67, i la cantant americana de country, la Wynonna Ellen Judd, que en fa 54. Anem a notícies, anem a saber què passava ara fa un any a l'Escala i se'n feia ressò els informatius i què pensava ara fa 5. Ara fa un any, ho recordem més, podem recordar-ho més bé, ara fa 5 ja costa un xic més. Bé, ara fa un any es deia que aquesta setmana ha començat el gruix d'activitats prèvies a la desena Fira d'Arrels del Vi. Conferències, cinemes, degustacions i tas. Hi havia 10 activitats relacionades amb el número que feia l'edició, la desena edició. Una fira que ja s'ha portat a terme, però ara fa un any era l'època que era, es portava a terme aquesta desena edició de la Fira del Vi. I en fa 5, què passava? Que l'Ajuntament de l'Escala habilitarà un servei d'assessorament per ajudar les persones afectades per les preferents i que tinguin problemes amb el pagament de la hipoteca. És a dir, que ara fa 5 anys la paraula preferent va omplir molts de diaris i mitjans de comunicació. Es va fer servir molt aquesta paraula, sobretot per les persones que en varen ser afectades. Bé, i per acabar li donem un veu a en Víctor Pàmies perquè ens comenti el refrany o la dita del dia.
Fes ta festa.
Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
Fent i desfent aprèn l'aprenent. Si fa poc parlàvem de la persistència, quan ens referim a aprenents d'un ofici, la millor recomanació és repetir, repetir i repetir, i equivocar-se, i rectificar. Aquesta feina absurda de fer i desfer també va servir a Penèlope per restar fidel a Ulisses, tot esperant el seu retorn, que es va demorar anys i anys. També diu el refranyer que qui no fa no s'equivoca. Permetem equivocar-nos les vegades que faci falta i aprenguem a rectificar i a modificar estratègies ja traçades a partir d'aquest aprenentatge. Fent i desfent, aprèn l'aprenent.
Ja ho hem escoltat, fent i desfent, aprèn l'aprenent. Avui era el refrany a la dita del dia que ens portava Víctor Pàmies. Demà també Víctor Pàmies, però aquesta vegada amb aquelles dites sobre poblacions, aquelles dites de recull que ha fet, però no escoltarem la seva veu, sinó serà divendres. Molt bé, deixem ja doncs, aquestes primeres seccions, el temps, el resum de premsa i els sants aniversaris, notícies i refranys. I és aquell moment que tenim set musical, que hem de fer aquest glob per poder continuar. I amb aquestes versions, ells són Los Martínez i es dediquen a això, a fer tot tipus de versions de cançons conegudes, com aquesta de Roberto Carlos, que ens parla d'aquell gat que estava trist i blau.
Era un chiquillo, qué alegría. Jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verja, verte a ti. Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía. Compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. Lo sabes, mi amor, qué noche bella. Siento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. No sé qué sabrá de mi sufrir, porque en mis ojos una lágrima. Samboleo, 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 samboleo. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es cerrado, culpa mía, te amé en el fondo, que es la vida. cielo. No va a volver a casa si no estás. Lo sabes, mi amor, que no te ve ya. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul.
Tot es pot fer a ritme de rumba, doncs sembla que sí, perquè déu-n'hi-do les cançons que tenen aquest grup que es diu Los Martínez, de cançons conegudes així amb aquest ritme. Després n'escoltarem algun altre. Són les 11:25, i així és aquell moment que intentarem treure l'aigua clara i segurament ho aconseguirem, perquè avui el tema és molt interessant, aquest Reglament General de Protecció de Dades, amb l'entrevista que la Montse Hidalgo li fa a la Mònica Vilassau, professora de Dret Civil de la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
La Unió Europea ha posat en marxa una nova normativa per establir un criteri únic a tota Europa respecte a les dades personals. L'obligatorietat de complir amb el reglament ha començat el 25 de maig, una dada que ens han recordat desenes de correus i missatges que ens han demandat la nostra acceptació explícita. Avui volem treure l'aigua clara sobre què implica aquesta nova regulació i com podem controlar les nostres dades personals. Saludem Mònica Vilassau Solana, ella és professora de Dret Civil de la Universitat Oberta de Catalunya, de la UOC. Senyora Vilassau, moltes gràcies per atendre'ns. Què tal?
Molt bé.
Vostè és experta en protecció de dades. Les nostres dades estan quan les tenim a disposició d'empreses, d'institucions, d'identitats d'arreu?
Estan protegides, a veure, una protecció total no existeix, val? Sempre tenen un risc, però en principi doncs, les empreses han de seguir un marc legal i tenen una sèrie d'obligacions, algunes les compliran d'una forma més completa, altres menys, però vaja, en principi una certa protecció sí que hi ha.
La nova normativa aquesta que ara hem conegut és igual per a tota Europa, per a tots els estats europeus?
A veure, es tracta d'un reglament. Els reglaments europeus són directament aplicables. Tot i així, dir que siguin directament aplicables vol dir doncs, que, en principi, els estats no poden desenvolupar-lo com vulguin, és a dir, no hi ha un marge de discrecionalitat. Però, tot i així, el reglament sí que deixa alguns aspectes a la decisió dels estats. Per tant, podem dir que realment hi ha una gran homogeneïtat amb aquesta nova norma que s'ha aprovat.
Si és norma, això vol dir que hi ha sancions per a les empreses o per a les institucions que no compleixin?
Sí, efectivament, el reglament preveu una sèrie de sancions, que són sancions econòmiques molt importants, i aleshores, són les autoritats de protecció que hi ha a cada estat les que s'encarreguen de fer les inspeccions corresponents davant de denúncies o poden procedir també d'ofici, i en cas que procedeixi, efectivament correspondria imposar les sancions. Hi ha un marge, és a dir, també hi ha una sèrie d'elements que poden modular aquestes sancions. Són sancions molt importants que poden arribar a 20 milions d'euros o al 4% del que seria el volum de negoci anual d'una empresa. També hi ha sancions més baixes i, en concret, el que passa actualment és que en el nostre estat això fa falta que sigui, com que són uns principis molt generals, el que s'estableix en el reglament, fa falta que s'implementi concretament com els tipus concrets en què procediria a aplicar aquestes sancions.
Ens afecta aquesta nova normativa a la nostra feina, al nostre lloc de treball?
A veure, afecta de diferents formes. En primer lloc, afecta com l'empresa, l'administració, tracta les dades dels seus treballadors, perquè les empreses, les organitzacions, tenen una sèrie de deures tant des del punt de vista intern com respecte a quan es relacionen amb els consumidors, amb els ciutadans, Per tant, com a treballadors, afecta la forma com hem de tractar les nostres dades. I també nosaltres, doncs, si tractem dades personals, com a treballadors, també hem de tenir una sèrie de cures, una sèrie de prevencions, o a l'hora d'enviar comunicacions, a l'hora de gestionar les dades, a l'hora de conservar-les. Per tant, nosaltres també tenim una sèrie de deures i de responsabilitats respecte a les dades que tractem.
Situem-nos com a ciutadans. Potser això ho hauríem de saber, però en qualsevol cas, quines dades convé donar i a qui?
Bé, en principi cal distingir en funció de qui ens demanin les dades. Val? Sempre quan ens demanen les dades ens han d'informar de per què les demanen, la finalitat pel tractament, si hi ha una obligació de proporcionar aquestes dades. No és el mateix, doncs, proporcionar dades a una administració o proporcionar dades, doncs, en el moment, doncs, de, que ens han de fer una intervenció per una intervenció quirúrgica o bé dades en el moment de fer, doncs, de respondre al padró municipal o, en canvi, dades, doncs, quan, doncs, volem accedir a un servei d'una empresa privada, no? En qualsevol cas, les dades que hem de donar venen relacionades de manera molt estricta amb la finalitat del tractament. Els tractaments han de respondre a una raó concreta, doncs, ja sigui, doncs, per fer publicitat, per prestar un servei, doncs, de, pensem en les dades que tenen per determinades empreses, doncs, que proporcionen un servei d'electricitat, de gas, o les administracions públiques, doncs, per prestar-nos un servei, doncs, de salut o d'ensenyament. Doncs les dades que s'han de proporcionar estan relacionades amb la finalitat concreta per la qual, doncs, es presta aquell servei o s'adquireix un bé determinat.
Ho hem sentit a parlar moltes vegades i no sabem fins a quin punt això és una llegenda urbana o realment passa. Les nostres dades circulen com una mercaderia?
A veure, no és cap llegenda urbana, fins que les dades tenen cada vegada un valor comercial més important, no? Es parla que és el nou or, el nou oil, diuen, no?, els anglesos de l'economia, i per tant, doncs, hi ha una necessitat en el mercat que circulin aquestes dades. Una altra cosa és que, teòricament, per cedir les dades, per comunicar les dades d'una persona que les ha obtingut a una altra, s'han de complir amb uns requisits. Si es compleixen o no es compleixen, doncs això, doncs, no, bueno, és una qüestió, doncs, que no sempre es compleix amb la legislació, no? Però efectivament, doncs, hi ha una necessitat. La nostra economia es basa en la circulació d'aquestes dades. Constantment les estem transmetent, ja sigui, doncs, nosaltres mateixos, no?, perquè les posem en pàgines web i les comuniquem, etc., constantment, i també, doncs, en el comerç electrònic, qualsevol activitat de la societat de la informació, doncs, es nodreix a les dades. Llavors, doncs, no tota circulació de dades compleix amb la legislació.
Durant aquests dies hem rebut missatges de tota mena. Uns ens demanaven renovar o modificar explícitament aquestes dades, altres donaven per bo el silenci com a resposta positiva. Per ser una normativa comuna, resulta, si més no, sorprenent que els missatges siguin tan diversos, no?
Sí, a veure, depèn de com hagis obtingut el consentiment. És a dir, hi ha hagut un petit canvi en el que fa a la regulació del consentiment i el que has esmentat de que donaven per bo el silenci, doncs això a partir d'ara, doncs, en cap cas serà admissible. És a dir, no es pot basar un tractament amb el silenci o la falta de resposta de l'afectat. En aquest cas, doncs, seria, no es pot entendre com a consentiment i, per tant, no es podrien tractar les dades en base a això. Aleshores, doncs, els missatges que rebem, doncs, si hi ha empreses que consideren, doncs, que ja tenen el consentiment que van demanar abans de l'aplicació efectiva d'aquest reglament és correcte, doncs, perquè el van obtenir per escrit i no hi ha dubtes, i a més a més, doncs, la finalitat segueix sent la mateixa, doncs la clàusula informativa serà d'un tipus. Moltes empreses el que fan simplement, més que tornar a demanar un consentiment, és informen de la nova política de privacitat, que també, doncs, és una pràctica, jo crec que és molt correcta, val? Perquè com que hi ha algunes del contingut d'informació s'ha modificat, doncs informen de com han adequat la seva política de privacitat al reglament europeu.
Molta gent comenta aquests dies que aquesta situació té un avantatge, que li permet, per exemple, desempallegar-se d'empreses, de firmes comercials o de contactes que ja no li interessen. A partir d'ara serà més fàcil dir prou?
Bé, en qualsevol cas, segons la cada normativa, en qualsevol moment podem revocar el nostre consentiment. Per tant, és un dret que tenim i que també ja estava previst en l'anterior normativa i que han de fer efectiu els responsables del tractament de forma immediata. Una altra cosa és com l'implementin, però la possibilitat de, diguem-ne, de deixar de dir prou i de dir, doncs, que no vols que segueixin tractant les seves dades, doncs sempre, en qualsevol cas, és efectiu en qualsevol moment.
Què passa en cas de mort d'aquella persona? També és igual de fàcil?
Bé, en aquest cas, els familiars poden demanar que es deixin de tractar, bueno, que el donguin de baixa, i concretament has d'acreditar doncs, el parentiu que s'exigeixi. La nostra LOPD també, la reforma de l'LOPD també estableix una sèrie de requisits per poder demanar doncs, que es deixin de tractar les dades acreditant doncs, que hi ha la funció i que hi ha un cert grau de parentiu amb la persona concreta.
Hi ha un altre tema que aquests dies també se n'ha parlat i força, i és les dades dels menors que se salten una mica la normativa, que diu que potser han de ser més grans de l'edat que tenen per utilitzar aquelles aplicacions i fer ús de les xarxes socials, però hi són. Què passa amb aquests menors?
D'entrada cal tenir en compte que la norma europea, el reglament, fixa l'edat de 16 anys per tractar les dades dels menors, amb el consentiment dels menors, però que es pot rebaixar als 13 anys, aquesta edat. A l'estat espanyol, de moment, hi ha un reglament, que anterior, lògicament, a aquest europeu, que permet tractar les dades dels menors amb el consentiment dels menors a partir dels 14 anys. I actualment s'està reformant la LOPD i el text que es proposa estableix l'edat als 13 anys. Per tant, en principi, el marc legal actual és que es poden tractar les dades dels menors que són majors de 14 anys amb el consentiment dels propis menors. Què passa? Que molts han accedit a la xarxa utilitzant aplicacions, doncs mentint i doncs, diguem-ne, doncs, simplement dir doncs, que tenen una edat superior. En principi, doncs, si una empresa descobreix doncs, que el menor no té l'edat que diu que té, l'única cosa que pot fer és simplement doncs, deixar de prestar-li el servei perquè incompleix les condicions pròpies d'aquell servei, d'aquella prestació. Val?
Les xarxes socials, les nostres dades aquests dies circulant a més velocitat per la nova normativa, pel nou reglament. Agraïm a Mònica Vilasau, professora de Dret Civil de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, que ens hagi atès. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adiós.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, alguna cosa més hem après del que ens ha explicat la Mònica Vilasau amb aquest reglament de protecció de dades, aquesta paraula que ha estat present durant aquests últims dies i que des del 25 de maig ja es porta a terme. Alguna cosa més hem après sobre aquest reglament. Molt bé, continuem. I posem un altre grup musical. Tornem a fer ritme de rumba amb aquests Martínez, amb aquestes cançons, així que els hem conegut amb les seves versions originals, però que aquest grup els ha portat a ritme de rumba, com aquest Contigo Aprendí. És un bolero, però l'escoltem com sona a ritme de rumba. Vinga.
Es como mí, que la semana.
És un bolero, Contigo aprendí. Sempre l'hem escoltat amb el ritme de bolero, aquesta vegada a ritme de rumba, i personalment crec que no queda pas malament, no? Bé, són 11:41, 19 minuts per arribar al punt de les 12. Ho farem amb l'emprenedor que ens presenta la Cristina Cantal, que avui és en Víctor Domínguez. Aquest noi té 27 anys i ha creat De Pis en Pis, una plataforma web que posa en contacte a persones que busquen i ofereixen allotjament per viure en un pis compartit. Tot això ens ho explica la Cristina Cantal.
Continguts en xarxa.
Local.cat. A Fem Girona, fem emprenedoria. Per a la comunicació local, amb Cristina Cantal.
En Víctor Domínguez és un emprenedor de 27 anys i ha creat De Pis en Pis, descobrint primerament el seu recorregut i com ha sorgit aquest projecte.
Vaig començar la universitat estudiant enginyeria industrial i a meitat de carrera em vaig donar compte que realment la enginyeria industrial tal com la coneixem o tal com jo pensava que era no m'acaba d'agradar, i vaig veure que el que a mi m'agradava era muntar projectes, ajudar les persones amb projectes propis. I vaig posar un anunci a la universitat dient que buscava socis per ajuntar-nos i començar a muntar projectes, i bé, arrel de ficar un anunci a la universitat vaig trobar socis, vam començar a fer projectes, més o menys quan jo tenia aproximadament 20 anys, a meitat de la carrera, i vaig veure que això em motivava moltíssim. Vam començar a muntar projectes, hem fracassat moltíssim amb projectes que hem muntat, fins que hem trobat aquest projecte, que és De Pis en Pis, que és superxulo, perquè bàsicament ajudem a persones a trobar allotjament.
I per què vareu escollir el nom De Pis en Pis per al vostre projecte?
El nom va sorgir molt, de manera molt ràpida. A vegades els noms dels projectes costa més de trobar. El nostre cas va ser molt ràpid. Estàvem un dia dinant aquí a un restaurant molt famós de Girona, a la terrassa, feia bastant de sol, i vam dir, ostres, aquest projecte estaria molt bé fer-lo, com li direm? I vam pensar, a veure, què fa la gent? Sobretot la gent jove, què fa? Anar de pis en pis, no? Doncs, ostres, aquest nom està bé, doncs va, anem a quedar-nos amb aquest nom, De Pis en Pis.
En Víctor Domínguez ens detalla què és De Pis en Pis.
Nosaltres hem detectat tres problemes. El primer problema és l'elevat preu del lloguer. Actualment hi ha estudis que, per exemple, a Barcelona, el preu mig d'un allotjament de tres habitacions ronda els 1.200 euros. Això significa un increment del 17% respecte a l'any passat. I això fa que molts joves no ens podem independitzar de casa nostra. Aquest primer problema, el segon problema, i és trobar els companys de pis ideals, perquè a vegades comparteixes pis i no saps amb qui el comparteixes. I el tercer problema és que hi ha molta gent gran, majors de 65 anys, que viuen sols, sobretot aquí a Europa, pel tema de la desvinculació familiar, viuen sols i, a més, se senten sols, i no només és un problema psicològic, sinó que, a més, és un problema de salut. I, a més, aquestes persones grans els hi costa arribar a final de mes. Llavors, el que vam pensar és crear De Pis en Pis. De Pis en Pis el que és una plataforma que, mitjançant intel·ligència artificial, connecta persones que busquen i ofereixen allotjaments en pisos compartits de la manera més eficient possible, en funció del perfil de la persona, no només en l'habitació o l'allotjament, sinó també amb el perfil de la persona, amb qui compartiràs aquell pis.
Descobrim ara com funciona aquesta plataforma.
A través de xarxes socials, la gent ens escriu missatges, estil anuncis, el típic anunci que fiquen o que ficaven els suros de les universitats de busco habitació o ofereixo habitació. Això ara ho poden fer a través de xarxes socials. Nosaltres tenim una pàgina de Facebook oberta que la gent es pot escriure el seu anunci. I llavors, nosaltres, un robot propi que hem dissenyat, un robot que és un assistent virtual, és capaç de, en aquesta persona, oferir-li el que és el millor per a aquella persona. Si és una persona que està buscant allotjament, li oferim allotjaments disponibles perquè els pugui, doncs, reservar. I això ho fem, aquest robot està connectat a les xarxes socials i a la nostra plataforma web. La plataforma web és com molt semblant a un portal on tu pots veure allotjaments disponibles i tu pots enviar peticions de reserva en aquells que t'interessin més reservar-los.
L'emprenedor ens explica quin procés ha de fer un usuari interessat en llogar o oferir un habitatge.
Si un usuari està buscant allotjament, simplement ens ha d'escriure a les nostres xarxes socials i el nostre propi assistent virtual li recomana la millor habitació. I llavors simplement ha d'anar a la pàgina web i reservar el que és l'habitació. Si una persona que està oferint una habitació, d'igual manera el robot li ofereix la possibilitat de penjar aquesta habitació a la nostra plataforma web i llavors trobar els inquilins ideals, que també seran en funció del perfil que el propietari hagi dit que busca. És a dir, no és el mateix una persona de 45 anys que busca gent de la seva edat com algú de 20 anys que també busca gent aproximadament de la seva edat.
Així doncs, està tot automatitzat?
Està pràcticament tot automatitzat, aquesta és la idea. Aquesta és la idea, que sigui superfàcil i a més que sigui intel·ligent. Vull dir que no et recomani coses que no t'interessen, sinó que en funció del teu perfil et recomani les coses més interessants per tu.
En Víctor Domínguez ens explica que el lloguer d'habitacions és el que més oferta i demanda té a la seva plataforma web.
Estem oberts a tot tipus d'allotjaments. No obstant, els que més rebem són allotjaments estil en pis compartit. Per què? Doncs perquè hi ha altres plataformes més grosses i més conegudes que es dediquen més al tema de l'allotjament sencer. I com que hi havia aquest petit forat de mercat o oportunitat de mercat, nosaltres rebem més habitacions que no pas pisos sencers, però sí, també rebem pisos sencers.
Descobrim ara com està rebent el mercat aquest projecte.
Hem fet ja que 40.000 persones hagin trobat companys de pis gràcies a nosaltres, i això és sobretot a Catalunya, Aragó i Madrid, que és on estem presents. El bo és que a nivell de negoci tots aquests usuaris ens entren sense nosaltres invertir en publicitat. Això vol dir que els usuaris se'ns recomanen tot entre ells, i això és realment positiu, perquè a més la nostra valoració de la nostra plataforma, el nostre servei, és d'un 4,8 sobre 5, és a dir, és una valoració d'excel·lent. Per tant, a la gent li agrada molt el que és el servei que estem oferint des de pis en pis.
L'emprenedor explica que existeixen altres plataformes semblants degut a l'increment del preu del lloguer.
Recentment, degut a l'elevat preu del lloguer que estem experimentant els últims 3 anys, han sortit plataformes que fan, d'alguna manera, l'objectiu que sigui viure en una ciutat, sobretot ciutats grans, perquè ciutats grans és on s'accentua aquest problema. Però sí que és veritat que hi ha plataformes de la competència que fan alguna cosa molt semblant, però bé, el mercat també d'allotjament compartit també és grandiós i cada vegada ho és més. De fet, aquí ara ens està arribant, però és que, per exemple, a Londres ja gairebé és impossible viure en una casa tu sol o amb la teva parella a Londres. La gent ha de compartir allotjament.
De pis en pis va començar amb allotjaments de Girona i s'ha anat expandint, com explica l'emprenedor de la setmana, Víctor Domínguez.
Quan vam veure que Girona funcionava molt bé, de fet, vam llançar el que se'n diu un producte mínim viable a Girona. Al cap de 3 setmanes ja teníem de 500 i 600 usuaris i vam veure que això estava funcionant molt bé. I al cap d'un mes i mig vam veure que ens estaven copiant a Vic. A Vic ens estaven copiant i vam dir, ostres, això ha arribat fins a Vic? Llavors això vol dir que està funcionant molt bé. I això vam començar a obrir totes les ciutats universitàries de Catalunya, és a dir, Girona, Vic, Lleida, Tarragona i Barcelona. I després, en veure que Catalunya estava funcionant molt bé, vam decidir expandir-ho a el que són les principals ciutats d'Aragó i també Madrid. I actualment estem en això, intentant obrir mercat. Per això també estem buscant finançament per intentar doncs, aixecar els diners necessaris com per obrir mercat.
Qui forma l'equip d'aquest projecte?
Som 3, és en Rubén, en Carles i jo. Ells dos són enginyers informàtics amb especialitat en intel·ligència artificial i jo sóc enginyer industrial amb especialitat en empresa. I el bo és això, l'experiència que teníem prèviament en els altres projectes que havíem fet anteriorment. Això és el bo.
Descobrim quan van començar amb aquesta aventura i com ha anat evolucionant.
Vam començar a l'estiu del 2015 amb un producte mínim viable. El producte mínim viable era una pàgina de Facebook on allà canalitzàvem tots els anuncis i fèiem tot manualment. Arrel de veure que això funcionava molt bé, vam decidir, amb els meus anteriors socis, fer-ho professional. I fer-ho professional significava crear la pàgina web per gestionar les reserves i crear la societat. I això, des de que la societat està creada, doncs fa 9 mesos, és a dir, des de l'estiu del 2017 que la societat està creada. Per tant, no portem ni un any gairebé amb la societat creada.
De pis en pis va guanyar el Premi Cactus 2018 al millor projecte tecnològic. L'emprenedor ens detalla com es van sentir.
No ens ho esperàvem, la veritat, perquè són uns premis que realment estan molt valorats. De fet, nosaltres ens vam presentar feia 3 o 4 anys amb el projecte anterior que teníem i no vam guanyar. I realment la competència era molt forta. Llavors, quan ens van donar, ens van dir que nosaltres érem els guanyadors, ens vam sentir realment... ens va agradar moltíssim, realment. Des d'aquí, agrair als organitzadors i al jurat per haver-nos aconseguit aquest premi. I sempre guanyar premis ajuda, doncs, a que altra gent que no ens coneixia obri els ulls de que realment és un projecte que nosaltres hi creiem i que no només nosaltres hi creiem, sinó que és molt interessant.
En Víctor Domínguez ens explica una anècdota curiosa relacionada amb una peça de roba.
Jo personalment tinc uns mitjons a ratlles, molt divertits, i sempre que me'ls poso, doncs, ocorreixen coses bones. L'últim cop que me'ls vaig posar, doncs, un client em va dir que llogava un pis sencer, del qual nosaltres ens en portem, doncs, uns honoraris bastant xulos. Per últim cop que me'l vaig posar, també l'assistent virtual va aconseguir, doncs, fer una cosa que mai havia aconseguit fer. Vull dir que realment tinc uns mitjons de la sort que han funcionat molt bé.
Quina és la vostra filosofia?
Dic que la gent està acostumada a parlar de compartir pis. Nosaltres preferim parlar-ne de, no de compartir, sinó de conviure en un pis. És a dir, no converteixes pis i cada un està a la seva habitació tancat i només s'utilitza això per compartir gastos, sinó que la gent preferim que, i així ho preferim els usuaris també, és fer vida de pis. El que creiem és que compartir pis no ha de ser una, no només ha de ser una necessitat pel tema del preu, sinó també ha de ser tota una experiència. Per això és important saber amb qui comparteixes.
Descobrim ara quin és el tret diferencial del seu projecte.
El nostre tret diferencial és, bàsicament, la simplicitat. És a dir, com que no t'has de registrar o no t'has de descarregar cap aplicació, no has de completar algo molt complex, nosaltres ho fem de manera molt fàcil a través de l'assistent virtual. Això és un dels avantatges diferencials respecte a la competència. Parles amb l'assistent virtual i gairebé l'assistent virtual t'ho fa tot. L'altra diferència és el procés d'adquisició d'usuaris. Nosaltres estem a boca de tothom, sobretot en les ciutats com Girona. La gent jove, sobretot la gent jove, nosaltres tenim aquest repte, però d'arribar a la gent que també és gran, no tan jove, però la gent s'ho recomana entre ells perquè els agrada molt. Per tant, això és un tret també diferenciatiu respecte a la competència.
L'emprenedor ens detalla com veu el futur de pis en pis.
El nostre repte, no només a 5 anys, sinó a un any, dos anys vista, és connectar aquesta gent gran que viu sola amb gent que necessita una habitació i que està disposada a compartir part del seu temps amb aquesta gent gran. Per tant, seria bonic que no només la gent jove compartís, sinó també que gent jove amb gent gran també convivisquessin junts en un pis.
I on us podem trobar?
Ens podeu trobar a xarxes socials buscant de pis en pis, és a dir, en català i separat, de pis en pis, i també, doncs, depisoenpiso.com, doncs també tenim la nostra pàgina web.
Ha arribat el moment del consell de l'emprenedor d'aquesta setmana, Víctor Domínguez.
El consell que dono a aquesta gent que està començant o que té una idea per engegar és que ho facin ja, que no esperin, no busquin excuses de quan em facin fora de la feina o quan acabi els exàmens o quan comenci l'estiu o quan s'acabi l'estiu, no, que no busquin excuses, que comencin ja. Si no tenen temps, doncs que dediquin una hora al dia, a primera hora del matí o a última hora del dia, que comencin ja. Això és el consell que dono, perquè un cop comences ja no hi ha qui ho aturi.
Ja ho heu sentit, si teniu una idea, porteu-la ja a terme. No busqueu excuses i comenceu el vostre projecte. El ritme pot ser més ràpid o més lent, però el més important és començar i tot anirà sorgint, com ha afirmat l'emprenedor de la setmana, Víctor Domínguez. local.cat. Amb Cristina Cantal.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era l'emprenedor, en Víctor Domínguez, aquest noi que té 27 anys i ha creat de pis en pis. 11:56, i escoltarem l'última d'aquestes versions de rumba de Los Martínez i que ens portarà ja al punt de les 12. És aquesta versió de Pedro Navaja, cançó de Rubén Blades, Rubén Blades, com el coneixen als Estats Units, i que aquí va fer tan popular l'orquestra Plateria.
Del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar, la mano siempre en los bolsillos de su babao, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal, usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado, gafas oscuras pa' que no sepan. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto, en la otra acera va esa mujer. Pues no hizo plata con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver y esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Y un 38 en Meet & Wilson del